Segur que els darrers mesos heu sentit a parlar, a veure, hi ha molta gent, potser no sé si en el vostre entorn o no, on heu sentit a parlar, hi ha molta gent que durant molts anys ha estat molt fan dels arbres genealògics, no? Aquella gent que es dedicava a rebuscar en la història familiar, en fi, anys i anys enrere, fins i tot segles, buscant en documents oficials, en esglésies o en ajuntaments per veure d'on venia la família, quina connexió tenia amb d'altres famílies de la història del país. Ara hi ha un sistema diferent i està agafant molta força i segur que en els últims mesos potser heu sentit en alguna conversa el que anomenen els testos d'ADN. Són unes proves, potser podríem dir genealògiques pràcticament, que cada cop més s'està fent més gent i que aporten informació sobre la procedència geogràfica, genètica o l'ètnia d'una persona, no? Però també obren un nou camp, que és el de comparar els resultats obtinguts amb els de milers de persones de tot el món per saber si hi ha algun tipus de coincidència genètica uns amb els altres. Ara mateix hi ha unes quantes empreses privades que s'hi dediquen i hi ha casos de persones que de fet han trobat els seus familiars gràcies a aquestes proves, després de molts anys de buscar-los. I per parlar una mica d'aquests testos de quanta gent s'ho fa, per què s'ho fan, com és que està creixent tant i com funcionen, quina és la seva utilitat, ens acompanya l'investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva i professor de la Pompeu Fabra, en Francesc Calafell. Senyor Calafell, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. També tenim a l'Anna Ballonesta, que és qui està preparant aquesta qüestió. Vostè s'ha fet el test?
Sí.
Sí, eh?
Sí, fa molts anys, sí.
Per què?
Per curiositat, i a més, sent el meu ofici, la primera pregunta és, és això fiable? I com que tenia altres proves, m'he de veure que sí.
Que sí que era fiable, eh?
Que sí que era, que en les coses que jo podia comprovar, sí.
El van sorprendre alguna cosa dels resultats o no?
Sí, hi ha alguns detalls de l'estil que en aquesta comparació amb d'altra gent em surt, els meus cosins quarts i cinquens semblaven la ONU.
Sí?
Sí, perquè n'hi havia de tot arreu i això bàsicament de tota Europa. I això em portava a un dels límits de la fiabilitat d'aquests testos, és anant tan enrere en el temps i anant a poblacions semblants com són tots els europeus, les possibilitats de confondre'n són molt fàcils.
Francesc, quan es fa un test d'aquest tipus, que ara parlarem exactament què és el que s'ha de fer si algú s'ho vol fer, la informació que reps, què és exactament? Què et diu sobre la teva persona?
Diferents empreses et poden dir diferents coses, encara que de fet coincideixen bastant en pintar el teu genoma segons l'origen geogràfic, i et poden dir...
L'origen geogràfic, eh?
Sí.
És a dir,
sí.
Diuen, ets una mica d'aquí, d'allà i d'allà.
Exactament.
En percentatges o...?
En percentatges i, a més, amb detalls molt concrets, com dir, el teu cromosoma 1 des d'aquí fins aquí ve de la Gran Bretanya. Des d'aquí fins aquí és irlandès. Des d'aquí fins allà és italià.
I això vol dir que has tingut avantpassats que han viscut en tots aquests punts.
Correcte.
I que han acabat confluint en la persona, sí, aquests dos. O sigui, els teus gens expliquen la teva procedència geogràfica. Em deia, depèn de les empreses, et donen un resultat a un altre o et donen un servei a un altre. Hi ha moltes empreses?
Fiables i amb un cert èxit, mitja dotzena.
Mitja dotzena. Si ara em plantegés jo fer un test, en què consistiria aquest test? I què és el que hauria de fer?
Primer de tot hauries de donar el teu número de targeta de crèdit.
Ja. Pagar. Primer pagar.
Primer pagar de l'ordre de 100, 150, 200 euros segons les empreses.
Uh-huh.
A partir d'aquí rebries a casa teva un tubet amb unes instruccions per dipositar-hi la teva saliva, o bé uns bastonets per fregar-te l'interior de les galtes i dipositar-ho en un tubet, un sobre de retorn, i al cap de poques setmanes, doncs, dintre del teu compte a la web d'aquella empresa, tindries els teus resultats.
Això on s'envia?
Depèn. Les principals empreses són als Estats Units, n'hi ha empreses a Anglaterra, hi ha una empresa molt important a Israel, per exemple, que curiosament va patrocinar l'últim festival d'Eurovisió, MyHeritage.
Ah, sí, tant.
Sí.
Jo ja veia, és veritat, tots els anuncis de MyHeritage, i es dediquen a això, bàsicament, eh?
Sí.
A rebre vaja, clients, diguem-ne, civils, que sí, li demanen informació sobre els seus orígens. Mm. Clar, segurament això té molt sentit en països on, on vaja, que tenen una migració altíssima, no? I segurament països com els Estats Units, o no sé si diria fins i tot sí, Argentina o Sud-amèrica, que tenen una, sí, una quota, diguem-ne, de persones que, en fi, que han vingut de tot arreu del món, no?
Sí, 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 evidentment, era una conversa molt típica que tenia quan vivia als Estats Units. Doncs, d'on tens tu? I et deien, jo sóc mig d'aquí, tres quarts d'allà i un sisè de més enllà.
I llavors em deia, hi ha graus d'informació. Què més et pot aportar un test així?
Hi ha diferents nivells de certesa. Tenim també informació sobre salut, per exemple.
Ah, sí?
Parlava en Pep Reis de l'hemocromatosi, sí, doncs una d'aquestes empreses et diu si ets portador, és a dir, si pots transmetre la malaltia o fins i tot si la pots patir, perquè precisament l'hemocromatosi és una malaltia que comença a donar símptomes als 40, 50, 60 anys.
Mm. I la qüestió de la procedència geogràfica, fins a quantes generacions podem tirar enrere? És a dir, et poden dir els teus avis o els teus besavis o els teus rebesavis eren d'aquí i d'allà? O només t'explica, diu, el teu percentatge, diguem-ne, de genètic?
Pot arribar d'una manera fiable, per la majoria del genoma, a 7, 8, 9... posem-hi 10 generacions. En canvi, hi ha parts del genoma que et poden dir on vivien els seus avantpassats fa 20, 25, 30 mil anys.
Si a mi em sortís, per exemple, tens un 30% d'antecedents balcànics. Mm. Això què vol dir?
Que ets gitano.
Ah, sí?
Per exemple.
Que tens...
Sí, la meva interpretació seria, tu aquí, els resultats d'aquests són del test, i et diu que ets un 30% balcànic i un 20% indi, et diré gitano.
I, per exemple, la suposadament raça blanca, o l'ètnia blanca, diguem-ne, de quines zones del planeta se suposa que hauria de provenir?
Bàsicament d'Europa.
Europa i prou.
Sí, però tenim un problema, perquè si comencem si sortim d'aquí cap a la Xina, per exemple, i anem a peu i amb calma i amb tranquil·litat, no sabríem dir on s'acaben els europeus i comencen els asiàtics. Mm. No hi ha una frontera clara, no hi ha un...
Clar, Xavi, ell per què s'hi dedica i per què és expert? Però no sé si la gent que rep aquests documents a casa seva has de tenir algun coneixement mínim o hi ha unes instruccions d'aquests resultats o tothom ho pot entendre més o menys fàcilment.
Evidentment, com més educació tinguis en aquests temes, més fàcil et serà d'entendre i de tenir un punt crític i un punt de distància. Però, en general, la manera en la que es dona la informació és força correcta i hi ha molt de recurs educatiu al darrere, també.
Hi ha algunes de les empreses que ho fan, per exemple, 23andMe, MyHeritage, que citava, d'Israel, Family Tree, DNA... Hi haurà gent que dirà, ostres, les dades genètiques és una cosa... Les dades personals, que estem en l'època precisament de la privacitat, a qui li estem donant aquesta informació?
L'FBI.
Qui hi ha darrere aquestes empreses?
L'FBI, per exemple.
A l'FBI? Mm-hmm. Què vol dir l'FBI?
Sí, que s'han donat casos que per investigar crims l'FBI ha aconseguit ordres judicials per recabar d'aquestes empreses el perfil genètic d'alguns sospitosos.
I això es pot fer?
Amb l'ordre corresponent, sí. O fins i tot hi ha pàgines web en què tu alegrament diposites allà la teva informació genètica i juntament, de vegades també permet combinar-ho amb els arbres genealògics que tu documentalment coneguis. Hi va haver un cas molt famós a Estats Units, a Califòrnia, que es va resoldre es va trobar una assassí en sèrie dels anys 70, ara, en l'actualitat, gràcies al fet que ara es van poder analitzar amb tècniques actuals les mostres biològiques dels anys 70 i es van poder comparar amb aquesta base de dades en què tothom lliurement hi havia deixat les seves dades, mm-hmm, i es va trobar un cosí seu. Es va trobar algú que comparant-ho havia de ser un cosí seu, i tirant a partir d'aquí quins cosins tenia aquesta persona, van trobar el culpable.
Però tu dones permís que es pugui fer servir? Ara ja és FBI, per tant és seguretat, però quan aquestes dades circulen, potser algú pot pensar això es poden utilitzar malament o es poden revendre empreses, no sé, farmacèutiques o de medicina o d'assegurances.
Tu entens, t'avisa que les revèn empreses farmacèutiques.
Ah, sí? O sigui, que ja forma part de quan tu ho acceptes, ja...
Sí.
Amb mi, diu que ha signat acords amb Pfizer, amb la Roche, amb GlaxoSmithKline... Vull dir que, com a mínim, amb tres farmacèutiques té acords aquesta empresa.
Sí, perquè, a més, voluntàriament, dintre de 23andMe, tu pots donar informació sobre la teva salut. I combinant aquest tipus de dades podem saber més coses sobre les bases genètiques de les malalties.
Això que deia de trobar un cosí, això és probable que... No probable, és possible que una persona que es fa el test, diguem-ne, només per la curiositat de veure de quina procedència del món ve el seu genoma, la seva família, etc., acabi trobant un familiar que no sabia que existia?
Sí.
És possible?
Sí. Evidentment, i és el tipus d'història interessant que aquest tipus d'empreses et posaran en les seves xarxes socials. Gràcies a nosaltres.
De fet, fa unes setmanes la Raquel Kelhart escrivia a La Vanguardia la història de l'Helena Brosgol, que és una dona de Barcelona, que finalment ha trobat la seva família biològica als Estats Units després de 50 anys gràcies a un test d'ADN. Una història que anima segurament altres persones a trobar els seus familiars. Qui també fa temps que els busca és la Luisa Sánchez, que tenim en línia ara mateix. Luisa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu sempre... Em diuen que entens perfectament el català, però parles castellà, oi que sí?
Perfectament, però m'expresso millor en castellà.
Doncs cap problema.
En castellà, no, gràcies.
Només faltaria. Tu sempre has sabut que ets adoptada, oi, Luisa?
Sí, sempre me lo han dicho desde los 4 o 5 años y sempre lo he sabido y sempre he estado buscando mis orígenes. Tenía 16 años.
Tens algun document sobre la teva mare?
No tengo nada. Y se han cerrado todas las puertas, he hecho una jurisdicción voluntaria, he ido a registros, he ido al archivo municipal, estoy esperando que me den noticias de Gallá, he ido a ver a las monjas, he hablado con el médico que firma mi certificado, la clínica está cerró, se cierran todas las puertas.
Quan dius monja... Mira, ara m'has fet pensar. Parles de monges, parles de clíniques, no deus sospitar que ets un nadó robat?
Hasta que no me lo demuestren, yo no puedo saber nada. Si soy apropiada indebidamente, si soy adoptada inapropiadamente, si soy robada, hasta que no me lo demuestren. Lo más posible es que no. Pero hasta que no me lo demuestren, como no tenemos nada, somos un grupo, somos una plataforma que se llama PADAR, que es bueno para buscar los archivos de las clínicas desaparecidos. Y llevamos ya mucho tiempo investigando, tenemos mucha información, pero el Estado, las entidades que tienen que ayudarnos, no llegan a más. O sea, si nos intentan ayudar, no hay nada. Es que era como una trama y lo hicieron bastante bien, la verdad, para no dejar ningún rastro.
Sí, però, perdona, els teus pares adoptius d'on et van treure?
Pues a través de un intermediario que se llamaba Josep Figueras, de la Fundación Obra Familiar, Josep Figueras, y me adoptaron de esa manera. Lo que pasa que mi escritura es falsa, es totalmente incongruente. Hay muchos errores. Entonces, bueno, a través de cosas oficiales, creo que nunca vamos a saber de dónde venimos, de quiénes son nuestros padres biológicos.
Entenc que tú has fet el test d'ADN. ¿T'ha donat algún resultat?
Sí, yo he hecho el test de ADN con 23andMe, lo he cargado a MyHeritage. Esto es lo bueno de estos tests americanos, que los puedes cargar a otras compañías, como es GetMatch, FamilyTree DNA. Entonces, te dan muchas más posibilidades de encontrar parientes y de por lo menos seguir unas pistas. Resultados, llevo muchos meses cuadrando el mismo segmento del mismo cromosoma, porque eso lo más probable es que indica que tienes un ancestro en común. Entonces, lo bueno de estos test americanos, aparte de ser muy sencillos, rápidos y mucho más baratos que los de aquí, es que no solo puedes ver tu etnicidad, porque nosotros no sabemos, yo no sé si soy andaluza, si soy vasca, si soy gallega. Esto me ha dado un poco de bueno, de saber de dónde puedo venir yo.
¿Y dónde vens?
Aparte, sí. Bueno, un poco de todo. No, pues puede ser vasca y de Aragón y un poco de Cataluña también. Entonces, aparte de esto, lo más importante es que la gente que se lo hace, algunos por curiosidad, otros por etnicidad, muchos buscan sus orígenes y buscan familiares. Ya se han dado unos cuantos encuentros entre madre e hija y hermanos, el caso que comentabas tú y otros que yo conozco y sé, lo que pasa es que no puedo decir nombres. O sea que es totalmente real que puedes encontrar a tu familia. Te da unos centimorgans que tú compartes con esa persona. En su perfil puedes ver lugares, incluso árboles genealógicos de esta persona. Contactas con ella, te da más pistas, porque mucha de esta gente tiene ya el árbol hecho, a lo mejor hasta 1800, 1700, y de ahí vas tirando.
Però, Luisa, perdona, sempre ha de ser que l'altre s'hagi fet el test i estigui disposat a compartir la informació. Tú,
claro, pero casi todos lo comparten, porque muchos de estos son, a ver, muchos son sudamericanos que les gusta mucho saber los orígenes españoles de 1700 o de más allá de cuando la gente que emigró a Sudamérica, los cubanos, los de Puerto Rico, los mexicanos. Y yo me he encontrado con mucha gente, coincido con el mismo, estamos hablando del mismo segmento del cromosoma, no simplemente va una coincidencia. A mí me han salido dos primos terceros. No los puedo comprobar, pero por los centimorgans y el porcentaje de ADN que comparto, sí, tengo su árbol, porque me han cedido partes y yo he investigado bastante a través de registros y llamando a las diferentes parroquias, etcétera. Y tengo bastante construido esto. Entonces yo ahora lo que estoy buscando es conexiones con los mismos apellidos, lugares, para cuadrar y a ver de qué bisabuelo puedo venir, porque con esta persona comparto el mismo tatarabuelo. Entonces, sí, perdona.
No, digas.
Dime. No, que es para mí ha sido la herramienta, y además que me da una ilusión, me mantiene con ilusión, que una posibilidad que pueda llegar a encontrar a mis orígenes. Porque sí que hay casos de hermanastros y hermanos que han salido. Solo espero que más gente se lo haga. Cuanta más gente se lo haga y se ponga de moda, como en Estados Unidos, que te lo regalan por el cumpleaños o por Navidad, venga, haz un test por curiosidad de saber. Pues hay más posibilidades que yo encuentre saber, porque yo es que necesito, eso no es un derecho solo, necesito saber mi identidad. Y gracias a esto lo podré encontrar, espero.
I una de les persones que més ha batallat en aquest àmbit és l'advocat i escriptor Enrique J. Vila. De fet, defensa casos de nens robats. És el president de SOS Raíces Adoptados i ell mateix és adoptat. També busca la seva família. Enrique, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Tu també t'has fet el test, Enrique?
Sí, también. Recientemente, el 23 en mi también. Y bueno, no he tenido tanta suerte. Me ha salido solamente un primo quinto, con el que además ya he hablado. Y ascendencia italiana, pero bueno, ascendencia italiana antigua, de mi tatarabuelo, y Italia es un país muy grande, es difícil. Hay gente que tiene mucha suerte, como habéis estado comentando ahora, y encuentra hasta primos segundos, y han habido reencuentros, y gente, bueno, pues que no encontramos parientes tan cercanos. Sí.
¿Tú tienes alguna esperanza de trobar la tu familia, Enrique?
Sí, sí. Yo sigo luchando, son muchos años desde que me enteré, ya hace 30. En el camino he ayudado a centenares de personas. Es un poco una sensación agridulce porque he participado en muchos reencuentros directamente con mi trabajo e indirectamente con mis conferencias o mis libros. Eso es una alegría siempre que consigo que familiares se encuentren. He sido testigo de más de 300 reencuentros directos en 25 años y los indirectos. Y bueno, estamos luchando. Yo he nacido también en la Casa Cuna Santa Isabel, pero de Valencia. Y bueno, yo he llegado hasta el Vaticano y estoy ahora también con las gestiones en la ONU, porque los archivos existen. De hecho, en Barcelona conseguimos que a 21 catalanes la Casa Cuna Santa Isabel de Barcelona les diese los nombres de su madre biológica, pese a que la madre superiora no quería, pero pusimos una demanda y esa madre superiora cumplió la ley. En Valencia, por desgracia, no es así. Se niegan rotundo a entregarlo antes y ahora que le obligan dice que no lo tiene. Entonces, bueno, yo he escrito unas cartas incluso al Vaticano, 16 cartas al Papa Francisco, se ha editado un libro que ahora sale en España, cartas de un bastardo al Papa. Se lo he entregado en mano al propio Papa Francisco, me consta que lo ha leído Y bueno, hay archivos, es una cuestión casi de Estado. El Vaticano podría decir a sus empleados, que son las congregaciones de aquí de España, que cumpliesen la ley, sencillamente. Como bien decía mi compañera hace poco, no es un derecho, yo quiero encontrar a mi madre.
¿Y sospites que, no ho fan perquè seria un escàndol?
No lo hacen, y siempre hablo con el supuesto delante, porque soy letrado y tengo que respetar el principio de presunción de inocencia, pero se han movido muchos millones de pesetas en las casas cuna, en España, religiosas. Lo siento, hay que decirlo así. La mayoría de familias me confirman que hacían donaciones importantísimas. La mía, en concreto, me habló de una donación de 1 millón de pesetas. Y, evidentemente, bueno, pues si todo esto saliese a la luz, sería un escándalo impresionante.
Enrique J. Vila, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros.
Luisa Sánchez, muchas gracias.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs, adéu-siau. Doncs, déu-n'hi-do, són històries alternatives a una qüestió que aparentment sembla tan simple com fer un test d'ADN, enviar, rascar-te la galta amb un, no, amb un cotó i enviar-ho als Estats Units, i que pot comportar, ara, per exemple, la companya Núria Hart m'enviava d'històries de troballes familiars de desapareguts de la Guerra Civil, per exemple, no? Amb històries realment impactants. És una derivada, però veia que mentre ho explicava tant la Luisa com l'Enrique, feies en algun cas que no amb el cap, perquè és poc, veia poc probable de trobar.
Sí, el, cosins, cosins quarts, cosins cinquens, és probable que, el, que aquest avantpassat comú en realitat sigui més llunyà que, això. Mm. És a dir, jo, en la, jo també m'he trobat en exactament la, mateixa situació de compartir un segment relativament petit d'ADN amb un cert nombre, curiosament sempre, de la de persones de Sud-amèrica. No m'acaba, com a genetista no m'acaba de
quadrar. De quadrar. Ell és el Francesc Calafell, és investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva i professor de la Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Gairebé la 1 del migdia, fa una pausa i de seguida el butlletí informatiu.